Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, divendres ja 24 de gener del 25. Mira, un dia curiós avui. Aniol Puigvert, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Joel.
Aquest matí us hem de recomanar que si circuleu amb cotxe, aneu amb molta compte perquè la boira avui és la protagonista, com a mínim en aquestes primeres hores del matí. Temperatures.
Doncs sí, com deia Joel, la boira és protagonista. De fet, han baixat un pèl també les temperatures. Tenim 4 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 2 a Das, 3 graus els tenim a Molló, 4 a Ripoll i a Ribes de Freser, 5 graus a Camp Rodon i a Castellfollit de la Roca, 6 a Olot i a Santa Pau, també a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 7 graus a la Vall d'en Bas, 8 graus a Besalú, 9 a Banyoles, 10 graus a Girona i a Figueres i 12 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Abans de la previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Tenim aquest ambient primaveral i pràcticament de finals de març, màximes que poden superar fins i tot aquests 22 graus de màxima, a molts indrets per sobre dels 20. I de nit, insistim, ben poques glaçades. Estarà més serè, potser a la Cerdanya, al Ripollès, hi hagi alguna temperatura al voltant de 0 graus, però de dia farà molta, molta bonança. I el cap de setmana variable, alguna gotellada al Pirineu Oriental, algun petit floc de neu a 2.000 metres, al migdia, tarda dissabte i la tarda i vespre de diumenge. Però sempre amb aquest context de temperatures suaus, vents del sud-oest i aquest ambient al migdia, sobretot, primaveral.
La seguretat ciutadana, avui a l'ordre del dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot tindrà un 43% més de càmeres de videovigilància aquest any.
El regidor adjunt de Seguretat, Agustí Arbós, ha remarcat que calen lleis més dures per garantir la seguretat als carrers. Retreu que es permeti la multireincidència i que no hi hagi una legislació que protegeixi a la policia municipal ni als Mossos d'Esquadra.
Aquest any es preveu un increment d'un 43% de les càmeres de videovigilància a la ciutat. També per garantir la seguretat ciutadana, controlar l'espai públic per tal de garantir-ne la seguretat, per poder reaccionar més ràpid, perquè allà on no hi pugui ser un agent, perquè és evident que els agents no poden ser a tots els carrers de la ciutat a la vegada, doncs hi puguem actuar d'una altra manera i puguem tenir informació suficient per si s'ha comès algun delicte, poder actuar, poder identificar la persona i poder, doncs, poder resoldre la situació.
En aquest informatiu sentirem també els grups de l'oposició que s'han mostrat crítics amb la gestió de la policia, especialment la CUP, que ha considerat que no s'ha gestionat bé al llarg dels últims anys. Els psiquiatres conclouen que el detingut pel crim de Sant Joan les Fonts pot declarar finalment davant del jutge.
Entre les hipòtesis és que en el noi, en el moment de cometre el crim, patís un brot psicòtic. L'arrestat passarà a disposició aquest divendres al matí davant el jutjat d'instrucció número 2 d'Olot.
Mentrestant, els funerals per la víctima tindran lloc aquest dissabte a les 11 del matí a l'església parroquial de Sant Joan les Fonts. Els bombers. Es redueix el nombre de rescats de muntanya a la Garrotxa. Els bombers han realitzat un total de 57 rescats durant el 2024 i això suposa una reducció del 19,7% respecte a l'any anterior.
Doncs sí, de fet, és una de les úniques comarques on s'han reduït el nombre de rescats, ja que el Ripollès i el Baix i l'Alt Empordà han augmentat significativament.
Escoltem el responsable dels bombers, és en Pere Planagumà.
A la nostra província, diguem-ne, Girona, tenim la part del litoral que ens dona molta tasca, que sol ser lligat al turisme de camins de ronda i coses per l'estil, i llavors hi ha les activitats del Ripollès, d'alta muntanya, que, doncs, que entranyen una dificultat que és l'alta muntanya. Pròpiament ja porta la dificultat, doncs, de que el temps és canviant, que has d'anar abrigat, que has de conèixer una mica, doncs, les rutes que vols fer, si són segures en aquella època de l'any, si hi ha nevat, si no, si calen, doncs, material específic, com ara grampons.
Més coses, nova actuació de neteja a la cinglera de Castellfollit.
Gràcies a recursos econòmics dels plans de sostenibilitat turística s'està extraient vegetació per tal que la gran roca no es deteriori més de pressa del compte. Des de l'Ajuntament insisteixen en la importància de tenir un finançament fix de les administracions superiors per no deixar de fer neteges que són necessàries.
Escoltem, l'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter.
Una mica és el manteniment habitual que s'ha de fer. Com sabeu, la cinglera, doncs, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic la tenen totalment monitoritzada, el que és el sector fluvià, que és per detectar si hi ha microesllavissades, si hi ha moviments a la cinglera, i per tant, perquè aquesta feina de l'Institut Geològic pugui portar-se a terme, és vital que perquè la vegetació de la cinglera estigui a ratlla. No?
Aquests dies, si agafeu els diaris, si mireu la televisió, si escolteu la ràdio, hi ha un nom propi que sobresurt per damunt de tots. És el de Donald Trump, que ha estat investit com a president dels Estats Units amb el suport dels sectors de l'extrema dreta, consolidant així un lideratge que promet sacsejar l'escenari polític internacional. Com afectarà la seva presidència a Europa? Se'n parla massa als mitjans de comunicació i a les xarxes. N'hem parlat amb en Joan Escolies en aquest programa. És professor del grau Global Studies de la Universitat de Vic. En una entrevista aquí, als 5 minuts més, ja es deia coses com aquesta.
Jo diria que bàsicament amb el cas de Donald Trump, el que hem d'estar més atents sobretot és amb el que faci en comptes del que digui, perquè és un gran especialista en dir qualsevol mena de cosa, estira vots, el primer que li ve pel cap, però després una cosa és això, que és justament el que segueixen majoritàriament els mitjans, les xarxes, etc, i l'altra cosa és el que pugui acabar fent.
En cultura, la presenca Sònia Iats presenta Càsting al Teatre Principal d'Olot.
L'obra és una comèdia que parla sobre el camí que han de fer molts actors i actrius per arribar a l'èxit. Una realitat contraposada a l'imaginari que tenim d'un actor i una actriu. L'obra tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
Estem una mica incompresos, els artistes en general, i això va néixer d'una necessitat meva d'explicar a la gent del meu voltant que no és com ens pensem que és, no? De dir, ai, com és que tu no surts a la tele? Com és que no estàs aquí? Però si tu, ai, tu, Sònia, doncs mira, vine a veure la meva obra i entendràs com funciona.
Com va ser la transició democràtica a la ciutat d'Olot? Aquesta és la pregunta que intenta respondre Josep Murlà en el seu últim llibre, que repassa precisament aquest període. És el volum número 11 dels Quaderns d'Història que s'han editat en els últims temps.
Repassa el tram on s'acaba el franquisme i comença la democràcia, fet que va comportar diversos canvis a nivell tant polític com social a Olot. Divendres passat es va presentar el llibre a l'Arxiu Comarcal.
Escoltem el mateix Josep Murlà en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Quins canvis, què calia afrontar en aquell moment?
Que es anaven tancant discoteques i no hi havia llocs d'esbarjo juvenils, havien anat desapareguent. I tenia un altre concepte, els cinemes també van tenir els seus anys de crisi, fins tot plegat en un altre context. I aleshores a les festes d'altura es va donar un tom important que les varen convertir, i es deia aquell moment, i es continua dient ara, que eren una de les millors de Catalunya.
Anem als esports, nova prova de foc per la Unió Esportiva Olot.
Els olotins reben el filial de l'Espanyol aquest diumenge a l'estadi municipal. L'equip hi arriba amb tots els jugadors disponibles i a l'espera que arribi un nou davanter que ajudi a sumar més pólvora a l'atac.
Pedro Dolera valora així el seu rival.
Bueno, un equip de molta qualitat, jugadors individualment, bueno, molts d'ells estan jugant a la primera divisió. Diumenge segurament vindran tots perquè el Espanyol juga dissabte i els 3 o 4 o 5 que van normalment convocats amb el primer equip podran venir a jugar. Bueno, al final tot això marca que és un gran equip, per això està on està la classificació.
El Club Escacs Olot afronta la tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor.
Es tracta de la màxima categoria dels escacs catalans. La gran novetat de la plantilla és el fitxatge de la gran mestra francesa Sophie Milliet. L'equip ha començat la lliga amb una victòria a casa contra l'Ateneu Colón i aquest dissabte es desplaça fins a Sabadell.
Què tal? Com portes els escacs, Aniol?
Doncs,
saps o no?
Joel, sempre m'ha costat molt, eh? Molt.
Sí,
és algo que no se m'ha donat mai bé.
No?
No.
Doncs mira, a vegades has de trobar qui t'ho ensenyi també, eh?
Exacte.
Perquè si algú t'ho pinta de manera fàcil, això és com les assignatures de l'escola. Si trobaves un profe que et feia agradar la història, segur que t'hi enganxaves.
També és veritat.
Escoltem el president del Club Escacs Olot destacant la importància d'incorporar aquesta gran mestra francesa del tauler.
Degut al nostre gran mestre en l'Evan Arashidze, juga a la Lliga Belga també, i aquesta jugadora juga també al mateix equip i arran d'aquesta coneixença vam aconseguir que portar-la cap aquí i estem molt contents, la veritat, és una gran jugadora.
I avui també anirem cap a Vallter perquè l'estació es prepara per un any carregat d'actes esportius. Un dels més destacats serà la recuperació de la cursa de les marmotes que es va anunciar en el marc de la presentació dels 50 anys de l'estació de Vallter. Escoltem l'Enric Serra, és el director de l'espai.
Tenim l'Oncosquiada, fa anys que també l'estem fent i li donarem una empenta. Fem també a l'estiu la travessa Vallter Núria amb Fundació, amb Moncolliga Girona. Recuperarem, en Joan Maria estarà content, el paral·lel, Enric Planella, paral·lel de referència de l'estació, i mirarem de fer la festa dels clubs, ja el president de la Federació Catalana n'hem de parlar, farem la festa dels clubs de Catalunya.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Finques Quetxa, de Sant Joan les Fonts. Administració de finques, compra, venda, lloguer i tot tipus d'assegurances. Visiteu-nos a la carretera d'Olot número 30 de Sant Joan les Fonts o bé informeu-vos a finquesquetxa.cat.
Expandeix els teus límits amb el nou Peugeot 3008. Disponible en versió elèctrica amb fins a 700 km d'autonomia i també en versió híbrida. A més, gaudeix de 8 anys de garantia amb Allure Care inclosa.
Informa't a Quadis Andreu, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot.
Benvingut al futur de la gestió energètica amb Bassols Energia.
Ara, amb la nostra app, tens el control total a les teves mans. Amb l'app de Bassols Energia podràs controlar el teu consum en temps real, consultar les teves factures de forma fàcil i ràpida, gestionar els moviments de la teva bateria o guardiola solar, perquè sabem que el teu temps i el teu estalvi són importants. Amb la nostra app, cuidaràs més fàcilment de la teva energia i del planeta. Descarrega-la ara a l'App Store o Google Play i descobreix l'energia compromesa de Bassols Energia.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
És el moment del trànsit. Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. I com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Rocabruna, al pàrquing de darrere al cementiri i al carrer Bolós. Avui tallaran la plaça Mora, al carrer Bernat Vilà i a la tarda tallaran al carrer Sant Rafel. I això és tot des de la policia municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Us ho dèiem en titulars, Olot tindrà un 43% més de càmeres de videovigilància aquest any. El regidor adjunt de Seguretat, Agustí Arbós, ha remarcat que calen lleis més dures per garantir la seguretat als carrers.
Retreu que es permeti la multireincidència i que no hi hagi una legislació que protegeixi a la policia municipal ni els Mossos d'Esquadra. Els grups de l'oposició s'han mostrat crítics amb la gestió de la policia, especialment la CUP, que ha considerat que no s'ha gestionat bé en els últims anys.
Roger Isern.
Durant el ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous, un dels temes de debat entre partits ha estat la seguretat.
seguretat. Tot plegat arran d'una pregunta per escrit a l'ordre del ple presentada pel PSC Olot, on des del partit preguntaven les dades de criminalitat del 2024 a la ciutat i posaven el focus en xifres del Departament d'Interior, on s'apunta que aquest aspecte ha crescut un 4,2% en el darrer any. El regidor adjunt de seguretat d'Olot, Agustí Arbós, ha sortit al pas i ha remarcat que en els últims anys s'ha fet una aposta clara per la policia municipal. Ha explicat que en els últims 5 anys la plantilla ha augmentat en 8 policies respecte a un període d'uns 30 anys on el nombre d'efectius no augmentava ni tampoc disminuïa. A banda, Arbós ha detallat que aquest 2025 s'instal·laran un 43% més de càmeres de vigilància arreu de la ciutat.
Aquest any es preveu un increment d'un 43% de les càmeres de videovigilància a la ciutat, també per garantir la seguretat ciutadana, controlar l'espai públic, per tal de garantir-ne la seguretat, per poder reaccionar més ràpid, perquè allà on no hi pugui ser un agent, perquè és evident que els agents no poden ser a tots els carrers de la ciutat a la vegada, doncs hi puguem actuar d'una altra manera i puguem tenir la informació suficient per si s'ha comès algun delicte, poder actuar, poder identificar la persona i poder, doncs, poder resoldre la situació.
Unes xifres que han sortit en el primer ple del 2025 de l'Ajuntament d'Olot arran d'una sèrie de preguntes del PSC Olot, que entre altres aspectes demana una junta de seguretat al més aviat possible per conèixer les xifres de criminalitat al detall. La membre del partit és Marina Lena.
Demanaven que es convoqués una junta local de seguretat per analitzar aquesta situació i coordinar les accions necessàries amb els cossos de seguretat implicats. I, per últim, que ens indiquessin quines mesures s'estan implementant o es té previst implementar per reforçar la seguretat a la ciutat i revertir aquesta situació.
Pel que fa a la resta de grups de l'oposició, el que ha estat més crític amb el model de la policia ha estat la Cupulot. El seu portaveu, Jordi Gasulla, ha dit que últimament les decisions preses en aquesta àrea no han estat encertades.
Però ens agradaria saber si aquesta nova plaça anirà a reforçar un model de policia reactiva, repressiva, o un model de policia preventiva de proximitat que tingui presència i arrelament als barris. Creiem que tan important és reforçar aquest servei, com escollir bé quin model volem. I últimament les decisions polítiques que s'han pres en aquest àmbit no han anat en la línia encertada.
Jordi Rubio, portaveu d'Activem Olot, ha destacat la manca d'efectius en el que considera una comarca no especialment petita, com és el cas de la Garrotxa.
No és dels últims anys, és cert que s'ha agreujat els últims anys, però la manca d'efectius a la Garrotxa ja fa molts anys que segueix així. Creiem que la Garrotxa és petita, però és extensa en metres quadrats.
Per la banda de Vox, Daniel Plana ha posat en valor el paper que té la policia municipal d'Olot i que fa la feina fins on les lleis els hi permeten.
I crec que ells fan tot el que poden, tal com vostè, senyor Arbós, ha dit, i tenim un bon equip de la policia local i crec que és meritori. I resolen temes de violències com temes d'ocupació fins allà on poden, perquè hem de tenir en compte que les lleis tampoc hi ajuden.
Per aquest 2025, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, també ha confirmat que hi haurà dues places noves en el cos de la policia municipal. Una serà una plaça com a tal i l'altra de caràcter interí, xifres que els permet la llei després que en els darrers temps s'hagin jubilat fins a 6 policies.
Els psiquiatres conclouen que el detingut pel crim de Sant Joan les Fonts pot declarar davant del jutge.
Entre les hipòtesis és que el noi en el moment de cometre el crim patís un brot psicòtic. L'arrestat passarà a disposició aquest divendres al matí davant el jutjat d'instrucció número 2 d'Olot. Mentrestant, els funerals per la víctima tindran lloc aquest dissabte a les 11 del matí a l'església de Sant Joan les Fonts.
Els psiquiatres i el forense que han examinat el detingut pel crim de Sant Joan les Fonts aquest dimecres han conclòs que pot declarar davant del jutge, segons han explicat fonts properes al cas a l'ACN. L'arrestat de 22 anys encara està ingressat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa des que els Mossos el van detenir mig despullat en ple carrer. El noi va matar la mare del seu padrastre a l'interior d'una casa de la Ronda Fontblanca i també va agredir una veïna de Castellfollit de la Roca quan arribava en cotxe a la zona. La víctima mortal, una dona de 94 anys, tenia ferides d'arma blanca i la policia la va localitzar ja sense vida a dins l'habitatge. Aquest dijous el forense i els psiquiatres han avaluat l'estat del jove per saber si estava en condicions de declarar davant del jutge o bé se n'ordenava l'ingrés psiquiàtric urgent. Entre les hipòtesis que s'especulaven hi havia el fet que el noi hagués patit un brot psicòtic a l'hora de cometre el crim. Aquest divendres a primera hora del matí passarà a disposició davant el jutjat de primera instància i instrucció 2 d'Olot, que és qui a partir d'ara es farà càrrec d'aquest cas.
Més coses, es redueix el nombre de rescats de muntanya a la Garrotxa. Els bombers han fet un total de 57 rescats durant el 2024 i suposa una reducció del 19,7% respecte a l'any anterior.
És una de les úniques comarques on s'han reduït el nombre de rescats, ja que el Ripollès i el Baix i l'Alt Empordà han augmentat significativament.
Natàlia Moreno.
Els rescats al medi natural a les comarques gironines es mantenen a l'alça en gairebé totes les comarques. En comparació amb les dades d'abans de la pandèmia, on es van registrar 395 rescats, aquest 2024 s'ha tancat amb 479. Des del grup d'actuacions especials a Olot ho atribueixen al fet que l'activitat al medi natural ha crescut molt més després de la pandèmia. Pel que fa a les comarques amb més serveis, hi ha el Baix Empordà amb 110, l'Alt Empordà amb 100 i el Ripollès amb 95, i on pràcticament tots s'han concentrat a la zona de Caralbs. El segent responsable dels GRAE a Olot és Pere Planaguma.
A la nostra província, diguem-ne, Girona, tenim la part del litoral que ens dona molta tasca, que sol ser lligat al turisme de camins de ronda i coses per l'estil, i llavors hi ha les activitats del Ripollès, d'alta muntanya, que, doncs, que entranyen una dificultat que és l'alta muntanya. Pròpiament ja porta la dificultat, doncs, que el temps és canviant, que has d'anar abrigat, que has de conèixer una mica, doncs, les rutes que vols fer, si són segures en aquella època de l'any, si hi ha nevat, si no, si calen, doncs, material específic, com ara grampons.
Des dels GRAE expliquen que hi ha rescats cada any i que segons el clima requereixen un tipus de rescat o un altre. Per exemple, la tardor d'aquest 2024 ha estat una gran temporada de bolets i això ha provocat que els bombers hagin registrat la tardor amb més rescats de boletaires dels últims 13 anys. Tot i que hi ha hagut moltes zones on ja hi ha augmentat el nombre de rescats, també n'hi ha on han descendit. És el cas de la Garrotxa, que ha passat de 71 el 2023 a 57 el 2024. Planaguma exposa algunes de les recomanacions a l'hora de sortir a fer alguna activitat.
Les recomanacions típiques en quant a seguretat, no? De mirar la meteo, d'anar ben equipats, de saber una mica, doncs, amb qui anem a fer la ruta, per als diferents nivells, ho diem, de dificultat. Després també, doncs, una mica l'equipament que sigui a roba de muntanya o adequat a l'activitat, però que sigui de colors vistosos per si mai hem de recercar, i després també fer un bon ús de lo que són les noves tecnologies, que no només val portar el telèfon a la butxaca, sinó que hauríem de ser capaços de donar unes coordenades o saber, si més no, quina direcció estem prenent.
Pel que fa a tot Catalunya, el 2024 s'han fet 1.801 rescats. D'aquests, la gran majoria es van fer a la muntanya. 353 són de recerca de persones perdudes i 160 de salvaments marítims. Durant l'any, els mesos que han concentrat un major nombre de rescats han estat el setembre amb 200, l'agost amb 196 i el juliol amb 189.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I ara marxem cap al teatre, perquè la presenca Sònia Ayats presenta Càsting al Teatre Principal d'Olot. L'obra és una comèdia que parla sobre el camí que han de fer molts actors i actrius per arribar a l'èxit.
Una realitat contraposada a l'imaginari que tenim d'un actor i una actriu. L'obra tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
Quan pensem en actors o actrius, el primer que ens ve al cap són les imatges d'estrelles de Hollywood. Un món ple de glamour, catifes vermelles, lluentons i fortunes astronòmiques. La realitat, però, dels actors que no formen part d'aquesta elit mundial és molt diferent. Per protagonitzar una obra o una pel·lícula, per un actor, és tot una odissea infinita. Criteris de selecció arbitraris, pressió emocional, incertesa... Precisament de tot això i molt més parla l'obra Càsting de la presenca Sònia Ayats, una comèdia que parla sobre el camí que han de fer molts actors i actrius per arribar a l'èxit. 5 intèrprets es posen a la pell de diversos personatges per parodiar un món on tot allò que semblaria absurd o exagerat no s'escapa tant de la realitat.
Estem una mica incompresos, els artistes en general, i això va néixer d'una necessitat meva d'explicar a la gent del meu voltant que no és com ens pensem que és, no? De dir, ai, com és que tu no surts a la tele? Com és que no estàs aquí? Però si tu, ai, tu, Sònia, doncs mira, vine a veure la meva obra i entendràs com funciona una mica, com posar en situacions absurdes un tema important per tu, no? O per mi, o per tots els actors, però quan tu comences a parlar amb gent que es dedica a tot això, te diuen, és que no està tan lluny de la realitat la teva obra, saps?
Allà ets explica que engegar projectes d'aquesta mena és difícil. De fet, fa 8 anys que aquest projecte li rondava el cap. No va ser, però, fins l'any passat que es va poder fer l'estrena oficial de l'obra. Tot resultat de 3 mesos de residència artística al Centre Cívic Can Clariana de Barcelona.
I el vaig intentar fer una vegada, no va sortir, bueno, el vaig apartar. El 2020 el vaig tornar a intentar fer amb una amiga. Res, ho vam endreçar un altre cop i fa 2 anys vaig dir, mira, jo tinc això aquí, jo ho he de fer i som-hi. I vaig com reescriure-ho tot, fer-ho com a la manera d'ara, perquè tu no ets la... jo no sóc la Sònia de quan tenia 23, no? I vinga, i buscar residència artística. Primer cop et diuen que no, segon cop et diuen que no, i vinga, insistir. I així fins que ho he tingut. O sigui, he hagut d'apretar...
L'espectacle tindrà lloc aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot a partir de les 6 de la tarda.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Estem a 4 minuts ja per 8:15. Nova prova de foc per la Unió Esportiva Olot. Els olotins reben el filial de l'Espanyol aquest diumenge a l'estadi municipal.
L'equip hi arriba amb tots els jugadors disponibles i a l'espera que arribi un nou davanter que ajudi a sumar més pólvora a l'atac.
Guillem Guardiola.
Partit crucial de la Unió Esportiva Olot que torna a casa aquest diumenge per rebre un dels equips més en forma de segona federació. El filial de l'Espanyol ha sumat 9 dels últims 12 punts possibles, tot i que ve de perdre contra el Sabadell en la darrera jornada. Els olotins necessiten tornar a bategar, porten 7 dels últims 30 punts i per fer-ho caldrà jugar molt bé a futbol. A l'entrenament d'aquest dimecres a les instal·lacions de Royal Albert a la Vall d'en Bas, el tècnic Pedro Dolera analitzava així l'Espanyol B.
Bueno, un equip de molta qualitat, jugadors individualment, bueno, molts d'ells estan jugant a la primera divisió. Diumenge segurament vindran tots perquè el Espanyol juga dissabte i els 3 o 4 o 5 que van novament convocats amb el primer equip podran venir a jugar. Bueno, al final tot això marca que és un gran equip, per això està on està la classificació.
L'Olot va perdre la Ciutat Esportiva de Nijarque per 1-0 en la tercera jornada del campionat, un resultat que els olotins esperen que sigui molt diferent aquest diumenge. Per cert, Dolera també ha parlat sobre com viu aquests moments delicats a escala personal.
Que, bueno, al final l'entrenador és sempre el que rep una mica totes les crítiques o les tal. Jo tinc l'esquena molt ampla i ja sé de què va això. L'únic que dic que aquí tenen un entrenador responsable, que sap el que fa i que no ve aquí a veure la vindre, sinó el que vol és que l'Olot estigui el millor possible, igual que volen els jugadors, que l'equip és una pinya i que tothom va a muerte, vull dir que això no tingui dubte ningú, i dintre d'això pues, serem més bons o més dolents i això fa que guanyem o no guanyem, però per actitud i per il·lusió i ganes no quedarà.
El duel arrencarà a les 5 de la tarda des de l'estadi municipal d'Olot. Serà el tercer partit d'una segona volta que l'equip ha començat amb 2 derrotes per la mínima. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del maig.
Fa temps que no revises la vista? Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon veu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada. L'Àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa organitza un cicle de xerrades per a famílies amb adolescents i joves on explorar les eines per gestionar els reptes diaris amb confiança i l'empatia.
Vincles saludables a l'adolescència, comunicació i límits per transformar els conflictes familiars. Sessions a 13 municipis de la comarca de la Garrotxa, impartides pel Servei d'Orientació i Acompanyament Familiar, SOAF, i Servei Especialitzat en l'Acompanyament Familiar. Es treballaran aspectes com la comunicació a casa, com construir espais per parlar obertament, com establir regles justes i afrontar els conflictes. Calendari de xerrades i més informació a garrotxajove.cat.
A Minguet Diesel ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Són 8:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Seguretat ciutadana. Olot tindrà un 43% més de càmeres de videovigilància aquest any. El regidor adjunt de Seguretat, Agustí Arbós, ha remarcat que calen lleis més dures per garantir la seguretat als carrers.
Retreu que es permeti la multireincidència i que no hi hagi una legislació que protegeixi a la policia municipal ni als Mossos d'Esquadra.
Aquest any es preveu un increment d'un 43% de les càmeres de videovigilància a la ciutat. També per garantir la ciutat, la seguretat ciutadana, controlar l'espai públic per tal de garantir-ne la seguretat, per poder reaccionar més ràpid, perquè allà on no hi pugui ser un agent, perquè és evident que els agents no poden ser a tots els carrers de la ciutat a la vegada, doncs hi puguem actuar d'una altra manera i puguem tenir informació suficient per si s'ha comès algun delicte, poder actuar, poder identificar la persona i poder, doncs, poder resoldre la situació.
Els psiquiatres conclouen que el detingut pel crim de Sant Joan les Fonts pot declarar davant del jutge.
Entre les hipòtesis és que el noi en el moment de cometre el crim patís un brot psicòtic. L'arrestat passarà a disposició aquest divendres al matí davant el jutjat d'instrucció número 2 d'Olot. Mentrestant, els funerals per la víctima tindran lloc aquest dissabte a les 11 del matí a l'església de Sant Joan les Fonts.
Es redueix el nombre de rescats de muntanya a la Garrotxa.
Els bombers han realitzat un total de 57 rescats durant el 2024 i suposa una reducció de gairebé el 20% respecte a l'any anterior. És una de les úniques comarques on s'han reduït el nombre de rescats, ja que el Ripollès i el Baix i l'Alt Empordà han augmentat significativament.
El cap dels GRAE d'Olot és en Pere Planagumà.
A la nostra província, diguem-ne, Girona, tenim la part del litoral que ens dona molta tasca, que sol ser lligat al turisme de camins de ronda i coses per l'estil, i llavors hi ha les activitats del Ripollès, d'alta muntanya, que doncs que entranyen una dificultat que és l'alta muntanya, pròpiament ja porta la dificultat, doncs, que el temps és canviant, que has d'anar abrigat, que has de conèixer una mica, doncs, les rutes que vols fer, si són segures en aquella època de l'any, si hi ha nevat, si no, si calen, doncs, material específic, com ara grampons.
Nova actuació a la cinglera de Castellfollit, nova actuació dedicada especialment a la neteja.
Gràcies a recursos econòmics dels plans de sostenibilitat turística, s'està extraient vegetació per tal que la gran roca no es deteriori més de pressa del compte. Des de l'Ajuntament insisteixen en la importància de tenir un finançament fix de les administracions superiors per no deixar de fer neteges que són necessàries.
En parlarem a partir d'ara, com també analitzarem la figura de Donald Trump i el seu mandat a partir d'ara. Ha estat investit com a president dels Estats Units amb el suport de sectors de l'extrema dreta, consolidant un lideratge que promet sacsejar l'escenari polític internacional.
Com afectarà la seva presidència a Europa? Se'n parla massa als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, on n'hem parlat amb en Joan Escolies en aquest mateix programa, els 5 minuts més.
I com va ser la transició a Olot? Aquesta és la pregunta que intenta respondre l'historiador local Josep Murlan, el número 11 dels quaderns d'història editat per l'Ajuntament de la ciutat.
Repassa el tram on s'acaba el franquisme i comença la democràcia i on es posen de manifest les necessitats socials i urbanístiques que tenia la ciutat en aquell període.
Però també va coincidir amb que es anaven tancant discoteques i no hi havia els llocs d'esbarjo juvenils, havien anat desaparegut, és tenir un altre concepte. Els cinemes també van tenir els seus anys de crisi, fins tot plegat en un altre context, i aleshores a les festes d'altura es va donar un tom important que les van convertir, i es deia aquell moment i es continua dient ara, que eren una de les millors de Catalunya.
La presenca Sònia Iats presenta Càsting al Teatre Principal d'Olot.
L'obra és una comèdia que parla sobre el camí que han de fer molts actors i actrius per arribar a l'èxit, una realitat contraposada a l'imaginari que tenim d'un actor i una actriu. L'obra tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
Estem una mica incompresos, els artistes en general, i això va néixer d'una necessitat meva d'explicar a la gent del meu voltant que no és com ens pensem que és, no? De dir, ai, com és que tu no surts a la tele? Com és que no estàs aquí? Però si tu, ai, tu, Sònia, doncs mira, vine a veure la meva obra i entendràs com funciona una mica, com posar en situacions absurdes un tema important per tu, no? O per mi, o per tots els actors, però quan tu comences a parlar amb gent que es dedica a tot això, te diuen, és que no està tan lluny de la realitat la teva obra, saps?
En esports, nova prova de foc per la Unió Esportiva Olot.
Els olotins reben el filial de l'Espanyol aquest diumenge a l'estadi municipal. L'equip hi arriba amb tots els jugadors disponibles i a l'espera que arribi un nou davanter que ajudi a sumar més pobre a l'atac.
Bueno, un equip de molta qualitat, jugadors individualment, bueno, molts d'ells estan jugant a la primera divisió. Diumenge segurament vindran tots perquè el Espanyol juga dissabte i els 3 o 4 o 5 que van normalment convocats amb el primer equip podran venir a jugar. Bueno, al final tot això marca que és un gran equip, per això està on està la classificació.
I avui també hem de parlar d'escacs. El Club Escacs Olot afronta la tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor.
Es tracta de la màxima categoria dels escacs catalans. La gran novetat a la plantilla és el fitxatge del gran mestre francesa Sophie Milliet. L'equip ha començat la lliga amb una victòria a casa contra l'Ateneu Colón i aquest dissabte es desplaça fins a Sabadell.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món, pendents de Pedro Sánchez, que evita posar data per recuperar les mesures socials tombades entre els retrets de Partit Popular i de Junts.
El president espanyol acusa els qui van tombar el megadecret de fer una oposició destructiva que causa dolor social.
Tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social. Y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer, porque efectivamente la convalidación del mismo se tiene que someter a la votación de los grupos parlamentarios. Y a día de hoy que sepamos, han votado que no.
Un anàlisi de sang evita un de cada quatre parts induïts en embarassos de risc quan el fetus és petit.
Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron distingeix amb l'anàlisi de dos biomarcadors de placenta a la sang els fetus petits amb més risc de complicacions per retard del creixement.
Ara en parlàvem, primer revés judicial per Donald Trump, bloquejada l'ordre que anul·la la nacionalitat per naixement.
El revés a un dels primers decrets de Trump coincideix amb la intervenció a Davos, on torna a amenaçar amb aranzels i carrega contra Europa i diu que la Unió Europea els tracta molt malament.
Mentrestant, un nou incendi molt virulent amenaça Los Angeles i obliga a evacuar 31.000 persones.
El foc a Hughes, que avança sense control, ha arrasat més de 4.000 hectàrees en menys de 24 hores.
52 anys de presó per l'assassí de tres nenes a Anglaterra, un cas que va sacsejar l'extrema dreta.
El cas va commocionar el Regne Unit, però també va provocar una onada d'odi i protestes anti-islamistes i xenòfobes.
I nominacions als Oscars del 2025. Emília Pérez, Arrasa amb 13, i Carla Sofia Gascón opta el premi.
Les altres grans candidates són The Brutalist i Wicked, que empaten amb 10 nominacions.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
I ara és el moment del trànsit, policia local.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. I com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Rocabruna, al pàrquing de darrere al cementiri i al carrer Bolòs. Avui tallaran la plaça Mora, al carrer Bernat Vilà i a la tarda tallaran al carrer Sant Rafel. I això és tot des de la policia municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
És el moment de la previsió meteorològica, ja amb la mirada posada al cap de setmana. Aniol, quines temperatures tenim?
Doncs temperatures encara un pèl altes. Tenim 4 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim 2 a Das, 3 graus a Molló, 4 a Ripoll i a Ribes de Freser, 5 graus els tenim a Camprodon i a Castellfollit de la Roca, 6 a Olot, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic, 7 graus a la Vall d'en Bas, 8 a Besalú, 9 graus a Banyoles, 10 a Girona i a Figueres i 12 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquest divendres serà més estable, és a dir, menys nuvolositat, més a la tarda, ara al matí 4 núvols, boirines, també alguna boira, i es nota més la inversió tèrmica a Das aquesta matinada, a l'aeròdrom de Puigcerdà, de la Cerdanya, han arribat a 4 graus sota zero. En canvi, 2 sota zero a Núria i Ulldeter, però ha estat de matinada, al matí d'hora ja hi havia 6 graus positius. Es nota la inversió tèrmica avui al Pirineu, que sempre fa més mal a l'hora de fondre la neu. I tot això amb un dia que preveiem assolellat, un divendres de temperatures més altes, a molts indrets més de 15 a 18 graus i arribant als 20-22 novament, doncs la temperatura es pot disparar al litoral, prelitoral de l'Empordà, del Pla de l'Estany, de punts del Gironès, fins i tot valors propers als 20 graus a la Baixa Garrotxa. Aquesta nit no ha glaçat pràcticament enlloc. La Garrotxa, a Osona, mínimes de 4-6 graus, 5 graus a Olot, o 3 graus a Vic. Cap de setmana, que vindrà marcat per aquesta temperatura suau, tot i que dissabte a la tarda i al vespre passa un petit front, podria tapar-se a l'interior, al Pirineu, matí de sol, alguna boira, i a la tarda, doncs, pot calar algun xàfec, si neva molt poquet, a 2.000 metres. I diumenge, doncs, preveiem sol, a la tarda alguna nuvolada, les temperatures sense grans canvis. Cap a dilluns podria passar un altre front al Pirineu i aleshores nevaria cap a 1.500, 1.600 metres, tot i que no preveiem ni grans pluges ni grans nevades aquests dies.
Peixos, Isma, dum, durum, durum, peixos, Isma, dum, durum, durum,
peixos, Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns, a partir de les 7 de la tarda, arriba el peix directe de la llotja de Roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972-03-91-52. I a Instagram, segueix-nos.
Peixos Isma!
Avui la nostra portada parla de seguretat ciutadana. Olot tindrà un 43% més de càmeres de videovigilància aquest any. El regidor adjunt de seguretat, Agustí Arbós, ha remarcat que calen lleis més dures per garantir la seguretat als carrers.
Retreu que es permeti la multireincidència i que no hi hagi una legislació que protegeixi a la policia municipal ni als Mossos d'Esquadra. Els grups de l'oposició s'han mostrat crítics amb la gestió de la policia, especialment la CUP, que ha considerat que no s'ha gestionat bé en els últims anys.
Roger Isern.
Durant el ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous, un dels temes de debat entre partits ha estat la seguretat. Tot plegat arran d'una pregunta per escrit a l'ordre del ple presentada pel PSC Olot, on des del partit preguntaven les dades de criminalitat del 2024 a la ciutat i posaven el focus en xifres del Departament d'Interior, on s'apunta que aquest aspecte ha crescut un 4,2% en el darrer any. El regidor adjunt de seguretat d'Olot, Agustí Arbós, ha sortit al pas i ha remarcat que en els últims anys s'ha fet una aposta clara per la policia municipal. Ha explicat que en els últims 5 anys la plantilla ha augmentat en 8 policies respecte a un període d'uns 30 anys on el nombre d'efectius no augmentava ni tampoc disminuïa. A banda, Arbós ha detallat que aquest 2025 s'instal·laran un 43% més de càmeres de vigilància arreu de la ciutat.
Aquest any es preveu un increment d'un 43% de les càmeres de videovigilància a la ciutat, també per garantir la seguretat ciutadana, controlar l'espai públic per tal de garantir-ne la seguretat, per poder reaccionar més ràpid, perquè allà on no hi pugui ser un agent, perquè és evident que els agents no poden ser a tots els carrers de la ciutat a la vegada, doncs hi puguem actuar d'una altra manera i puguem tenir informació suficient per si s'ha comès algun delicte, poder actuar, poder identificar la persona i poder, doncs, poder resoldre la situació.
Unes xifres que han sortit en el primer ple del 2025 de l'Ajuntament d'Olot arran d'una sèrie de preguntes del PSC Olot, que entre altres aspectes demana una junta de seguretat al més aviat possible per conèixer les xifres de criminalitat al detall. La membre del partit és Marina Alegre.
demanaven que es convoqués una junta local de seguretat per analitzar aquesta situació i coordinar les accions necessàries amb els cossos de seguretat implicats. I, per últim, que ens indiquessin quines mesures s'estan implementant o es té previst implementar per reforçar la seguretat a la ciutat i revertir aquesta situació.
Pel que fa a la resta de grups de l'oposició, el que ha estat més crític amb el model de la policia ha estat la Cupulot. El seu portaveu, Jordi Gasulla, ha dit que últimament les decisions preses en aquesta àrea no han estat encertades.
Però ens agradaria saber si aquesta nova plaça anirà a reforçar un model de policia reactiva, repressiva, o un model de policia preventiva de proximitat que tingui presència i arrelament als barris. Creiem que tan important és reforçar aquest servei com escollir bé quin model volem. I últimament les decisions polítiques que s'han pres en aquest àmbit no han anat en la línia encertada.
Jordi Rubio, portaveu d'Activem Olot, ha destacat la manca d'efectius en el que considera una comarca no especialment petita, com és el cas de la Garrotxa.
No és dels últims anys, és cert que s'ha agreujat els últims anys, però la manca d'efectius a la Garrotxa ja fa molts anys que segueix així. Creiem que la Garrotxa és petita, però és extensa en metres quadrats.
Per la banda de Vox, Daniel Plana ha posat en valor el paper que té la policia municipal d'Olot i que fa la feina fins on les lleis els hi permeten.
I crec que ells fan tot el que poden, tal com vostè, senyora Bous, ha dit, i tenim un bon equip de la policia local i crec que és meritori. I resolen temes de violències com temes d'ocupació fins allà on poden, perquè hem de tenir en compte que les lleis tampoc hi ajuden.
Per aquest 2025, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, també ha confirmat que hi haurà dues places noves en el cos de la policia municipal. Una serà una plaça com a tal i l'altra de caràcter interí, xifres que els permet la llei després que en els darrers temps s'hagin jubilat fins a 6 policies.
5 minuts més.
Els psiquiatres conclouen que el detingut pel crim de Sant Joan les Fonts pot declarar davant del jutge. Entre les hipòtesis és que el noi en el moment dels fets patís un brot psicòtic.
L'arrestat passarà a disposició aquest divendres al matí davant el jutjat d'instrucció número 2 d'Olot. Mentrestant, els funerals per la víctima tindran lloc aquest dissabte a les 11 del matí a l'església de Sant Joan les Fonts.
Els psiquiatres i el forense que han examinat el detingut pel crim de Sant Joan les Fonts aquest dimecres han conclòs que pot declarar davant del jutge, segons han explicat fonts properes al cas a l'ACN. L'arrestat de 22 anys encara està ingressat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa des que els Mossos el van detenir mig despullat en ple carrer. El noi va matar la mare del seu padrastre a l'interior d'una casa de la Ronda Fontblanca i també va agredir una veïna de Castellfollit de la Roca quan arribava en cotxe a la zona. La víctima mortal, una dona de 94 anys, tenia ferides d'arma blanca i la policia la va localitzar ja sense vida a dins l'habitatge. Aquest dijous el forense i els psiquiatres han avaluat l'estat del jove per saber si estava en condicions de declarar davant del jutge o bé se n'ordenava l'ingrés psiquiàtric urgent. Entre les hipòtesis que s'especulaven hi havia el fet que el noi hagués patit un brot psicòtic a l'hora de cometre el crim. Aquest divendres a primera hora del matí passarà a disposició davant el jutjat de primera instància i instrucció 2 d'Olot, que és qui a partir d'ara es farà càrrec d'aquest cas.
Són 3:45. Nova actuació de neteja a la cinglera de Castellfollit. Gràcies als recursos econòmics dels plans de sostenibilitat turística s'està extraient vegetació per tal que la gran roca no es deteriori més de pressa del compte.
Des de l'Ajuntament insisteixen en la importància de tenir un finançament fix de les administracions superiors per no deixar de fer neteges que són necessàries.
Informa Gerard Puigdemont.
Aquesta setmana s'està duent a terme una nova actuació de neteja a la cinglera de Castellfollit. La cinglera té dos vessants, la del Fluvià i la de Turonell, i des de fa temps s'estan destinant recursos a treure vegetació de la part de cinglera del Fluvià. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
Una mica és el manteniment habitual que s'ha de fer. Com sabeu, la cinglera, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic la tenen totalment monitoritzada, el que és el sector fluvià, que és per detectar si hi ha microesllavissades, si hi ha moviments a la cinglera, i per tant, perquè aquesta feina de l'Institut Geològic pugui portar-se a terme, és vital de que la vegetació de la cinglera estigui a ratlla, no?
L'objectiu de les neteges és arrencar vegetació perquè les arrels d'aquestes últimes no malmetin la cinglera. En parla Emili Bassols, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Aquesta de la banda del Fluvial, la problemàtica que té, que és molt vertical, és problemàtica de treballar i tu necessites empreses especialitzades per fer aquestes actuacions, no? Aleshores, per què? Perquè hi ha un risc, perquè hi ha un perill i per tant és una feina complicada i difícil. I per què retirem la vegetació? Pues retirem un mica la vegetació perquè el que veiem és que l'efecte de les arrels el que fa és penetrar amb les escletxes que hi ha entre les columnes de basalt i, diguéssim, va penetrant i que, per tant, va obrint aquestes escletxes i va separant aquests blocs que després, amb el temps, amb el gel, amb les temperatures, amb canvis de temperatures, doncs acaben caiguent a baix.
El que es busca és minimitzar el risc de despreniment al màxim possible.
La cinglera té una dinàmica natural, que aquesta no la podrem aturar, però que incidim en aquells efectes que puguin d'alguna manera incidir en la velocitat de caiguda d'aquests blocs.
Normalment aquest tipus de neteges es fan de mitjana cada 2 anys, des del 2018, sempre que s'aconsegueixen subvencions de les administracions superiors, ja que l'Ajuntament sol no es pot fer càrrec de les despeses. L'acció que s'ha dut a terme aquesta setmana s'ha fet gràcies als plans de sostenibilitat turística amb diners europeus que ha gestionat el Consell Comarcal de la Garrotxa. Des del consistori segueix reclamant ajudes anuals, cosa que també recomanen els experts.
Tenim un problema molt gros, que és una cinglera on hi viuen 300 veïns i aquesta cinglera està neta. Nosaltres no podem accedir a les ajudes de camins perquè no en tenim, però no hi ha una ajuda per cingleres. No? Aleshores, el que aquí hi ha alguna cosa que falla, per tant, el que hem de reclamar a les administracions superiors és aquest finançament fix. L'Ajuntament de Castellfollit es pot comprometre anualment a portar-hi el que pugui, però si no arriba un finançament fix per mantenir la cinglera, al final hauran de deixar-ho estar.
I és que des de Castellfollit no es cansen de dir que la cinglera és un patrimoni geològic únic al país.
Aquests dies, mireu, veureu el senyor Donald Trump ballant melodies com aquesta que ha convertit en himne de la seva pròpia campanya electoral. Donald Trump ha estat investit com a president dels Estats Units amb el suport de sectors de l'extrema dreta, consolidant un lideratge que promet sacsejar l'escenari polític internacional. Però com afectarà la seva presidència a Europa?
Se'n parla massa als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Doncs n'hem parlat amb en Joan Esculies, professor del grau Global Studies de la Universitat de Vic, en una entrevista aquest mateix programa, els 5 minuts més.
Poques hores després de jurar el càrrec com a president, Donald Trump ja ha signat un seguit d'ordres executives que refermen el rumb profundament reaccionari traçat en el discurs d'inauguració i que fan presagiar una legislatura tan o més polèmica que la seva primera etapa a la Casa Blanca. Mesures que van des de desplegar militars a la frontera a retirar els Estats Units de l'Acord de París, endurir les polítiques migratòries, annexionar Groenlàndia o rebatejar el Golf de Mèxic com el Golf d'Amèrica, entre d'altres. A nivell internacional, la presència de Trump enganxa la Unió Europea en un moment molt delicat, immersa en una profunda crisi econòmica i amb els lideratges de les potències tradicionals, com França i Alemanya, debilitats i l'extrema dreta cada cop més present al vell continent. Ens hem de preparar per un període històric convuls a partir d'ara? De tot plegat n'hem parlat amb Joan Esculies, professor del grau Global Studies de la Universitat de Vic.
Jo diria que bàsicament amb el cas de Donald Trump el que hem d'estar més atents sobretot és amb el que faci en comptes del que digui, perquè és un gran especialista en dir qualsevol mena de cosa, estira vots, el primer que li ve pel cap, però després una cosa és això, que és justament el que segueixen majoritàriament els mitjans, les xarxes, etc, i l'altra cosa és el que pugui acabar fent.
La investidura també va deixar veure quins són els suports del magnat fora de les fronteres del país que governarà durant els pròxims 4 anys. Trump va arrencar el seu discurs acompanyat per les 3 persones més riques del món, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i Elon Musk, dels grans CEOs del país i també dels representants més grans de l'ultradreta a escala internacional, com l'argentí Milei o la primera ministra italiana, a Giorgia Meloni, entre d'altres, que comparteixen tots ells també les seves idees antiliberals sobre immigració i identitats nacionals.
Aquesta gent es queixen d'Europa, de la Unió Europea, de les regulacions de la Unió Europea, però en canvi, quan els Estats Units ingereixen els seus països i fa absolutament el que volen les seves economies, doncs no diuen res, no? Per tant, no sé si aquests líders de les extremes dretes de cada país faran una reflexió i acabaran defensant realment el que diuen que defensen o se sotmetran també a les posicions de Donald Trump, no?
Tres dies després de la seva investidura, Trump ja ha fet uns primers passos. De moment ha indultat els condemnats en l'assalt al Capitoli i ha perdonat les penes de 14 membres de grups paramilitars d'extrema dreta. Ha començat a aplicar polítiques transfòbiques i ha encarregat d'examinar la relació comercial dels Estats Units amb el Canadà, Mèxic i la Xina. Un primer pas de cares a imposar nous aranzels als seus principals socis comercials, entre ells Espanya i la Unió Europea.
I encara en el capítol polític, si mirem enrere, avui ens ve de gust preguntar-nos com va ser la transició a Olot. Aquesta és la pregunta que intenta respondre l'historiador local Josep Morlan al número 11 dels Quaderns d'Història editat per l'Ajuntament d'Olot.
Repassa el tram on s'acaba el franquisme i comença la democràcia i on es posen de manifest les necessitats socials i urbanístiques que tenia la ciutat en aquell període.
Quan acaba el franquisme s'inicia una etapa de transició política cap al sistema democràtic i a la vegada es recuperen llibertats perdudes durant 4 dècades. La restauració de la Generalitat va lligada a la conscienciació col·lectiva de recuperar i potenciar la llengua i la cultura autòctones. Pel que fa a l'àmbit municipal d'Olot, s'inicien polítiques encaminades a millorar el benestar dels ciutadans i resoldre problemes que s'han arrossegat durant molt de temps, com per exemple en urbanisme, mobilitat urbana o comerç. En el seu moment s'afronta el creixement del moviment migratori amb la integració i la socialització dels col·lectius d'estrangers. En el període que va del 1975 al 2011, es dona un fort impuls a la ciutat, posant-la al dia i preparant-la per als nous reptes i situacions que es van presentar en transcorre el segle XXI. Tot plegat ho recull el periodista i historiador Josep Morlà al llibre Transició i Democràcia.
I aleshores es varen creure oportú doncs agafar de l'any 75, que de fet és del 77, fins a 2011, que acaba just amb el mandat d'alcalde de Lluís Sacrest.
Entre moltes situacions que apareixen al llibre, Morlà destaca el canvi tant en xifres com generacional que ha tingut Olot en les últimes dècades. Destaca un període on es tancaven discoteques i les festes d'altura començaven a tenir el renom actual.
Però també va coincidir amb que es anaven tancant discoteques i no hi havia els llocs d'esbarjo juvenils, havien anat desapareguent. És tenir un altre concepte. Els cinemes també van tenir els seus anys de crisi. Fins tot plegat en un altre context. I aleshores, a les festes d'altura es va donar un tom important que les varen convertir, i es deia aquell moment, i es continua dient ara, que eren una de les millors de Catalunya.
L'acte de presentació del llibre Transició i Democràcia es va fer divendres passat a la tarda a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i va comptar amb la presència d'exalcaldes de la ciutat com Pere Macias i Lluís Sacrest i també amb la de l'actual batlle Pep Berga.
Ara ens ho agafem en calma. Parlem d'escacs. El Club Escacs Olot afronta la tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor. Es tracta de la màxima categoria dels escacs catalans.
La gran novetat a la plantilla és el fitxatge de la gran mestra francesa Sophie Milliet. L'equip ha començat la Lliga amb una victòria a casa contra l'Ateneu Colón i aquest dissabte es desplaça fins a Sabadell.
Els taulers amb alfils, peons, torres i cavalls tornen a la competició oficialment amb l'inici de la Divisió d'Honor, la màxima lliga dels escacs catalans. A Olot, l'equip de la ciutat ja fa 3 anys que va assolir l'ascens a la categoria més alta i aquest any afronta un nou curs, això sí, amb el clar objectiu de no patir tant com la temporada passada. Aleshores, la permanència es va decidir en una igualada última jornada que l'Olot es va endur pels pèls. La idea aquesta vegada és intentar sumar el màxim de punts durant la primera volta per afrontar la segona més relaxats i, en comptes de lluitar per no baixar, lluitar per guanyar el títol. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, el president del Club Escacs Olot, Miquel Canal, ha destacat la important incorporació de la gran mestra francesa Sophie Millet.
Degut al nostre gran mestre en l'Ivan Aroshidze, juga la Lliga Belga també, i aquesta jugadora juga també al mateix equip, i arran d'aquesta coneixença vam aconseguir portar-la cap aquí. I estem molt contents, la veritat. És una gran jugadora.
El fitxatge de la gran mestra Sophie Millet és una clara oportunitat per començar a construir referents femenins en el món dels escacs, fins ara molt masculinitzat. Canal afegeix que cada vegada hi ha més jugadores que tenen aquesta afició. Per altra banda, aquest any el format de la Divisió d'Honor ha canviat. Ja no hi ha 2 grups de 8 conjunts, sinó 3 de 6 equips. L'Olot intentarà quedar com a mínim segon per lluitar per emportar-se el campionat, tot i que no serà gens fàcil. Al grup hi ha autèntics titans, com la Lira Vendrellenca, el Cerdanyola o el Sabadell, precisament el pròxim rival dels olotits.
Un partit complicat, Irem a lluitar. Sabem que el Sabadell és un equip molt fort, és un dels últims anys és l'equip que ha guanyat més vegades la Lliga, i a lluitar.
El Club Escacs Olot jugarà a Sabadell en la segona jornada de la Divisió d'Honor aquest dissabte a 4:45 PM i després ja tornarà a casa per jugar al Casino Olotí, on espera treure-hi els màxims punts possibles.
Fa temps que no revises la vista? Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon veu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest hivern, relaxa't, activa't i gaudeix en família en una vall única. Puja a bord del tren cremallera i descobreix la Vall de Núria. Un oasi per esquiar, jugar amb ninots de neu, baixar pistes en trineu o sentir que el temps s'atura. Tota la informació i compra de bitllets i forfets a valldenúria.cat i a l'aplicació mòbil. Vall de Núria, una vall única.